programació especial de la Cala RTV amb motiu de les eleccions municipals del 22 de maig. Aquest dilluns, a les 10:05 del matí, entrevista a Antonio Iruela, cap de llista d'Aimar, agrupació independent de l'Ametlla de Mar, Federació d'Independents de Catalunya. Aquest dilluns, a les 10:05 del matí. Avui, novament, entrevistant els caps de llista que encapçalen, bueno, en tot cas, aquestes candidatures que tindrem l'opció de votar els caleros i caleres el pròxim 22 de maig en motiu de les eleccions municipals, aquest pròxim diumenge. Avui, dilluns, novament, el candidat d'Aimar, agrupació d'independents de l'Ametlla de Mar, el senyor Antonio Iruela. Senyor Iruela, benvingut, bon dia.
Hola, molt bon dia.
La política per a vostè, que és una devoció, és una vocació, és una obligació, és un hobby?
És ganes d'intentar canviar l'entorn que més proper tenim, no? Bàsicament, pues, no hi ha cap inquietud, allò diguéssim, vital, no? Però a vegades te sentes, veus que es poden millorar molt les coses i l'única manera de millorar-les és de dins de l'àmbit polític, és la realitat. O sigui, molta gent pensa que no és així, però la realitat és que les coses se canvien des de dins dels ens municipals, en este cas, i dins dels llocs de decisió política.
Ha pensat en el dia després de les eleccions, en el 23 de maig?
Hi ha molta feina a fer esta setmana, ja en parlarem. Lo que sí, a vegades hi penses, però bueno, és algo que no mos preocupa massa. I nosaltres estem explicant el nostre projecte, estem intentant que arribi a les persones d'este poble de la millor manera possible, estem intentant explicar-ho de la millor manera possible, i el dia 23, pues bueno, ja vindrà. Tenim una setmana per davant per a treballar i per acabar d'arribar a tot el poble.
Com valora aquests 10 primers dies de campanya?
Doncs bé, estem complint les nostres expectatives del tema de la publicitat electoral dins de les nostres possibilitats. Intentar explicar dins dels debats que tenim, com el que vam tindre la setmana passada amb els nostres representants a les llistes. I bé, estem seguint el que teníem previst.
Es dona més opcions ara que abans de començar?
Nosaltres som optimistes i pensem que podem influir positivament dins de la política municipal des del nostre grup.
Per què l'eslògan "només per la Cala"?
No, és molt fàcil. Nosaltres no ens devem a cap decisió política de cap àmbit. O sigui, nosaltres som una candidatura per al poble. En tot cas, depèn de si tenim representació o no, podríem tindre representació al Consell Comarcal, però ens centrem en el nostre municipi, que és allí on vivim i treballem, i és el lloc que tenim ganes de millorar, i no ens devem a cap decisió política que ens pugui vindre des de dalt en cap moment.
Això, per altra banda, també és un hàndicap o és un benefici el fet de precisament no representar cap partit polític que no governa cap altra institució?
Depèn de com te ho miris. Per a nosaltres és molt positiu i depèn de qui ho analitzi, pues, li pot traure la lectura contrària. Nosaltres estem convençuts de que és una posició privilegiada, crec, de no dependre de cap decisió política que et puguem marcar des de dalt.
Parla'ns de la gent de la seva candidatura, de la que porta en llista.
Pues portem possiblement la candidatura més variada i més la que reflexa més la realitat avui del nostre poble. Bàsicament, som gent que treballem i vivim a la Cala. No, a vegades lo tòpic de la Cala algú l'utilitza per... No ho sé, l'utilitza mal utilitzat, però jo penso que lo calero és tota persona que viu i treballa al poble i genera riquesa, al final, al lloc on viu.
Si hagués de valorar l'equip de govern de l'1 al 10, quina puntuació li donaria? I molt bàsicament, després ja entrarem en detalls, per què.
L'equip de govern actual, quina puntuació li donaria? Un 4, perquè si tot fos fantàstic, meravellós, doncs possiblement no estaríem ara aquí una candidatura independent intentant fer millor les coses. Si li donés un 10, doncs possiblement jo ara no estaria aquí parlant amb vostè ni amb tot el poble.
Quines són les prioritats d'Aymar si governa el 22 de maig?
Les prioritats són moltes, però jo començaria per destacar l'ensenyament, el turisme i, importantíssim, la creació de llocs de treball. En l'ensenyament mos volem basar, si podem estar al govern, en intentar ajudar els estudiants d'una manera activa des de dins de l'Ajuntament, donant promocionant beques directes a l'estudiant, promocionant poder pagar els millors treballs de recerca de final d'estudis igual en l'ESO que en el batxillerat, i pensem que no solament l'Ajuntament té que la seva obligació és formar part dels consells escolars, sinó que ha d'anar més enllà, no? Volem un ensenyament de qualitat i volem, com que hi creiem, doncs pensem que tenim que des de dins de l'Ajuntament promocionar i ajudar de la manera que et dia, no? Patrocinant beques, facilitant a l'estudiant, per exemple, poder tenir una biblioteca a la zona educativa, entre altres, no? Però pensem que el més bàsic des del nostre programa és aquests punts que t'estic explicant amb ensenyament.
Continuaran la subvenció dels llibres de text?
Sí, també ho diem al nostre programa, continuarem amb aquesta subvenció. Després també pensem que el turisme és una peça clau i fonamental al nostre municipi. Creiem que durant molts anys les coses no s'han fet bé, ja ho deia la setmana passada, ens trobem en una situació, anant a la pràctica, pues, te diré, qualsevol bar o restaurant del poble que contractava 4 o 5 persones durant l'estiu, ara ens trobem que aquests últims anys ja la cosa ha tocat fondo, no? Un restaurant que contractava 5 persones per la temporada, aquesta última temporada turística, pues, amb una persona possiblement se n'ha sortit, no? Pensem des d'Aymar que el turisme és una peça clau i pensem que hem de ser capaços entre tots de tenir un objectiu clar i fixat, no? Que és allargar la temporada turística des de Setmana Santa fins al mes d'octubre. No hi ha altra. Necessitem un pla estratègic de 4 anys. Un pla estratègic és tenir una estratègia per a veure com aconseguim poder aconseguir aquest objectiu, no? D'allargar la temporada turística. I per això també en el turisme pensem que per a poder ser més forts en turisme necessitaríem, per exemple, tornar a habilitar el camp de golf que tenim a Sant Jordi per a poder atraure un turisme de qualitat. Necessitem reactivar el circuit de Calafat per a poder atraure aquell turisme que teníem fa anys que han perdut, un turisme que a poc hem anat perdent i que no hem anat recuperant. I estem convençuts que el turisme és una peça clau i fonamental pel creixement i el desenvolupament del nostre poble.
Què caldria fer? Quines són les propostes a l'hora d'allargar aquesta temporada turística que cada vegada és més minsa?
A veure, possiblement el problema no l'arreglarem en 2 dies, no? Un problema que s'ha anat degradant durant diversos anys, molts anys, pues és el que et deia, no? Començar a treballar bé en la realitat que tenim damunt la taula, en un pla estratègic, com t'he dit abans, un pla estratègic molt ben clar i definit des de què és el que som actualment i a on volem arribar turísticament, perquè si no volem arribar a cap lloc, pues diem, escolta, no cal fer res, ja estem bé com estem, però pensem que la realitat no és esta, no? La realitat és que, la que es deia jo abans, que un restaurant del poble actualment pues està baix mínims.
Hem parlat del tema turístic, també hem tingut ocasió de parlar d'altres temes, i vostè m'havia comentat la creació dels llocs de treball, el tema social, no?
La creació de llocs de treball és fonamental. Pensem que un poble on té la primera empresa és l'Ajuntament, en número de treballadors, pues, no va massa bé, no? Pensem que se té que diversificar la demanda de llocs de treball al nostre poble, i nosaltres pensem que una bona alternativa és el sector pesquer, no? Tenim el polígono, tenim un polígono industrial que es diu industrial perquè s'ha de dir, perquè realment hi ha una empresa sola dedicada al tema industrial, que és el que tots coneixem, el grup Balfegó, una empresa que genera molts llocs de treball al poble i que ens faríem falta més d'aquest tipus, no? Pensem que l'Ajuntament no solament és qui ha de ficar els diners sempre. L'Ajuntament ha de ser el nucli dinamitzador de, per exemple, intentar aconseguir que la cofradia de pescadors i grups privats, de, per exemple, dedicats a la manipulació del peix, pues, l'Ajuntament ha de ser capaç d'assentar a tothom en una taula i arribar a acords per a que el polígono tinguéssim empreses dedicades al tema del sector del, de la manipulació del peix, com se pot dir, peix en oli, conserves, caldos de peix. Mos estem donant compte de que no tenim res propi, no som capaços de patrocinar, de promocionar una marca pròpia. Mos prenen lo saitó pescat a la vella i se l'enduen al nord i diuen que és de Santonya, i se l'enduen a l'Escala i diuen que és de l'Escala. Cambrils se mos ha apropiat de la Galera, no és que se mos hagi apropiat, ha sabut treballar molt millor el turisme que nosaltres. Tenim una sèrie de productes originals nostres que no som capaços de, hasta avui, no hem sigut capaços de reaccionar. Per una altra banda, mon alegrem també des d'Aimar de que nosaltres portem des del mes de novembre, no? Ja enviant comunicació a la gent i enviant informació. No es comentava el tema d'allargar la temporada turística a l'Ametlla. Arrel de nosaltres, a partir del mes de novembre, començar parlant del tema en diversos comunicats i diversos foros, ens donem compte que els altres partits s'estan començant a donar compte. Ens alegrem de que per fi els partits polítics en representació municipal actualment se doni en compte d'esta realitat, que allargar la temporada turística al nostre municipi és importantíssim, i tot això va vinculat també al treball que estàvem parlant, no? Perquè la creació de llocs de treball dins el turisme és directament creació de llocs de treball.
Hi ha un dels cavalls de batalla d'un ajuntament és el tema econòmic, tema de gestió econòmica. Propostes a nivell econòmic?
Mira, propostes a nivell econòmic, te puc fer una pinzellada, no? Per exemple, considerem que el conveni de l'aigua, des del nostre punt de vista, ja ho hem dit al nostre programa, conveni de l'aigua, això és economia, pensem que una tarifa d'aigua, el tercer tram, a partir de 45 metres cúbics de consum, pagar-los a 3 euros, pensem, per exemple, que és exagerat. I ho saben els restaurants del poble, per exemple. No me n'aniré ja a dir un xalet que puga tenir una piscina i siga per un ús no bàsic, no? Sinó me centraré, per exemple, en un qualsevol restaurant del poble que durant el trimestre de l'estiu, que com més consum tenia, podia gastar 200-300 euros, tinc la informació, me consta que, pues, per exemple, arrel d'esta pujada important de tarifes, pues, l'últim estiu pues, va pagar el doble o el triple, va pagar entre 500 i 700 euros. No? Restaurants que la utilitzen i la necessiten pues, per a desenvolupar la seva activitat normal i corrent. No? Gestió també és, per exemple, considerem que s'ha de rebaixar el preu de la taxa de les basures. La justificació econòmica per a pujar la taxa de les basures al seu moment va ser que el servei era deficitari. Se va pujar una barbaritat, un 60, un 50, un 60%. Un pis va passar a pagar de pagar 30 euros a pagar-ne 60, no? Per exemple. Considerem que això és un abús, és un abús. Nosaltres plantejarem des del govern, plantejarem una reducció lineal de totes les taxes i impostos que durant aquests últims anys han anat apretant cada vegada més als nostres veïns. No? Us dic lo de les basures perquè si vam ser conseqüents al seu moment de pujar el preu d'esta taxa, ara, actualment, tots veiem que s'ha canviat el sistema de recollida. L'empresa que gestiona la recollida de basures actualment ha reduït els punts de recollida. Per una part estem cobrant el que és cartró, el que és vidre, el que són envasos, això són ingressos que genera l'Ajuntament, i només paguem per la resta. Crec que és així, no? El trasfondo. Hauríem de ser conseqüents, no? Si vam pujar les basures al ciutadà quan el servei no era rentable, ara, per aquesta regla de 3, hauríem de ser també conseqüents i reduir el que correspongui, donat el nou sistema de recollida que és més sostenible i més, més barat al fin i al cap. També un mal que tenim en aquest ajuntament de fa molts anys, per exemple, és per què el personal que tenim a l'ajuntament en aquest moment, personal preparat, estem confeccionant, per exemple, les nòmines dels cents de treballadors que tenim amb una empresa privada quan les podem gestionar des del nostre propi ajuntament. És algo tan fàcil com instal·lar un programa de confecció de nòmines, mos consta que hi ha personal de l'ajuntament que s'ha oferit a fer-ho per a poder aplicar un estalvi a l'economia municipal, i pensem que aquesta gestió s'hauria de fer des de dins del nostre ajuntament, igual que la confecció d'altes i baixes de seguretat social, que són moltíssimes al cap del mes al nostre ajuntament. Tot això ho tenim que hem d'estalviar diners i tenim que fer-ho des de la nostra institució, i a part tenim que confiar en el personal que tenim aquí treballant, perquè si tens persones preparades i que t'ofereixen a prestar a fer este servei, les tenim que aprofitar per a poder estalviar al final diners al contribuent.
I després potser ens quedaria l'àmbit urbanístic.
En l'àmbit urbanístic pensem que l'àmbit urbanístic és vital, no?, per l'Ametlla, pel futur més immediat del nostre poble. Tenim que ser capaços, l'Ajuntament junt amb els representants de les urbanitzacions, d'arribar a acords per a poder desenvolupar i poder acabar els processos urbanístics començats fa molts anys i no finalitzats, i on les figures principals són els plans de millora i els diferents plans parcials dels diferents sectors del nostre municipi. Amb això vull dir que hem de ser capaços, el poble ha de ser capaç de tenir unes urbanitzacions de primera qualitat, que és el que tots volem, de primera qualitat, perquè quan vinga un turista pensi que he passat unes bones vacances amb una bona urbanització, però no a qualsevol preu. O sigui, no les persones afectades d'estos diferents sectors, d'estos diferents plans parcials i plans de millora, no tenen que pagar un preu desorbitat, tenen que pagar un preu just i raonable, i no trobar-nos, per exemple, amb el cas que ens hem trobat i que tots coneixem ara de Roques Dorades. En definitiva, en el tema d'urbanisme volem unes urbanitzacions de primera qualitat per a poder donar servei a les persones que viuen allí i els turistes que venen a passar les vacances i trien el nostre poble per a passar les vacances, que tinguin unes urbanitzacions de primera qualitat.
Amb la immigració, què hem de fer?
Jo crec que actualment el tema immigració és curiosíssim, no? Mos mirem en un magrebí pel carrer, molta gent se'l mira de reull. En canvi, tenim, avui en dia tenim un president dels Estats Units de color, que ningú qüestiona, el país més fort del món tenen un president de color. Ahir la nit teníem a Ibrahim Afellay jugant en el Barça. Jo crec que al final la immigració, tot depèn de la butxaca, no? Si vas pel carrer i veus en un magrebí que està al paro, te'l mires d'una manera, en canvi, si el veus que està jugant un partit de futbol al Barça, te'l mires d'una altra, no? Amb això et vull dir que hi ha molta hipocresia en el tema de la immigració, no? Realment hem de mirar aquests exemples que per a mi són importants, no? El país més fort del món governat per una persona de color i ningú qüestiona res en cap moment, i l'exemple que et ficava jo ara d'aquest jugador, inclús persones d'esquerres que diuen que són d'esquerres, no? De boquilla, a vegades te fan algun tipus de comentari, no? Sobre aquests aspectes, que l'esquerra és en un moment donat que qui més ha de defensar els valors de la integració. I, per exemple, li diré, puc dir pues, també que el PSC a nivell del Parlament de Catalunya, la legislatura anterior o l'altra, no sé, fa 4 o 8 anys, tenia un diputat que representava a tots els catalans al Parlament de Catalunya d'origen magrebí. Per tant, considero que és un discurs La realitat és la que és la que tenim, i considero que la integració s'ha de demostrar amb fets, i la integració s'ha de demostrar fent participar a aquestes persones que han vingut de fora dels diferents projectes polítics.
Porten propostes en aquesta línia?
A veure, quan t'estic explicant el nostre esperit quin és, crec que t'estic explicant molt clarament quina és la posició d'Aymar en el tema de la immigració. Ho tenim claríssim, som una candidatura integradora i una candidatura que no tenim res que amagar.
Per tant, de cara als pròxims 4 anys, vostè, quins creus que seran els reptes més importants del nostre poble?
Els reptes més importants, te'ls diré els nostres punts bàsics, no? L'ensenyament, com t'havia dit abans, el desenvolupament urbanístic és molt important, i una peça clau, com te diré, és el turisme, no? Pensem que és... s'ha d'apoyar la pesca, com t'he dit abans, amb el tema d'intentar ajudar la pesca a creació de tots els llocs de treball que s'estan destruint a la mar, que puguen passar a terra, però relacionats amb el mateix, amb la manipulació del peix. Però el turisme pensem que és un sector clau al nostre poble per a desenvolupar-lo i per a tirar endavant los... al final que és aconseguir llocs de treball, la finalitat també. El turisme ens ha de servir per a una bona planificació turística amb un bon pla estratègic, amb l'objectiu sigui poder allargar, com t'he dit abans, la temporada turística des de Setmana Santa fins a l'octubre. Això pot generar molta riquesa i és un tema molt important.
El 23 de maig respectaran la llista més votada o, depenent dels resultats, pues, es plantejaran altres pactes o pactes?
Com jo et deia abans, nosaltres en aquest moment estem centrats en acabar aquesta setmana de campanya, intentar explicar el nostre projecte, poder parlar de polítiques socials, per exemple. Necessitem a l'Ametlla un telèfon d'atenció de 24 hores a les dones maltractades. Vivim en un poble on realment hi ha 10 població real que viu aquí, hi ha 10 o 12 mil persones i tenim dones maltractades al nostre municipi. Per exemple, necessitem un telèfon d'atenció a la dona maltractada i unes persones preparades que puguin atendre en estos casos concrets.
No m'ha contestat.
T'estic dient que...
Que s'ho plantejaran a partir del 23. No li he preguntat, sí, pels telèfons, li he preguntat per què faran, és a dir, si respectaran la llista més votada o, depenent dels resultats, faran el que creguin més convenient.
Te diria que durant esta setmana queda molt de treball a fer. A partir del dia 23, depenent del resultat, parlarem amb qui faci falta. Nosaltres tenim les portes obertes a totes les opcions polítiques des del nostre punt de vista. L'error seria que nosaltres defensar un tipus de pacte o un altre. Nosaltres tenim les portes obertes a totes les forces polítiques, a totes, de la primera a l'última, per a poder arribar a un consens i poder arribar al final a poder formar govern, o si el poble decidís que hem d'estar a l'oposició, està a l'oposició. Dependrà, això són matemàtiques al final, i ara poder-te dir una cosa o una altra, doncs, bueno, no... tenim les portes obertes per a tothom.
Per acabar, ja li vaig fer aquesta pregunta la setmana passada. Per què hauríem de votar Aymar?
Perquè és un projecte que tenim amb preparat amb molta il·lusió, des de la convicció de que la política la fem les persones, no la fan els partits polítics, la política la fem les persones. Volem que si nosaltres estem al govern o estem a l'oposició, pensem que s'ha d'aplicar molt clarament el sentit comú, que moltes vegades fa falta, no? Sentit comú, i penso que votar Aymar serà votar una proposta d'aire fresc i una proposta que penso... I estic convençut de que estem generant molta confiança entre els ciutadans de l'Ametlla, no? És una proposta sense cap tipus de dependència política de ningú. És un projecte, com dia al principi, només enfocat de cara al nostre municipi, preparat per un grup de persones alegria i molta il·lusió per a poder el dia 22 de maig pues, tenir representació i al final poder influir en la política del nostre municipi.
Pues, senyor Antonio Ruela, moltíssimes gràcies. Alguna cosa més?
Sí, volia, aprofitant que estic aquí en aquest moment, volia comentar, volia informar al poble que el dia 19, el dijous 19, a les 8 i mitja de la tarda, farem el nostre acte electoral, el nostre míting a la sala de la societat, el dijous dia 19 a les 8 i mitja. Convidem a tot el poble a poder escoltar amb més tranquil·litat totes les nostres propostes, que ara lògicament aquí en 20 minuts no podem, o mitja hora no podem explicar. Comptarem amb la presència de l'alcalde de Gandesa, Miquel Aubà, és un alcalde d'un grup independent com nosaltres, i vindrà ell a fer-nos la presentació de l'acte, i allí podrà, qui vulgui vindre a escoltar les nostres propostes amb temps i tranquil·litat, pues, allí estarem el dia 19, repeteixo, a les 8 i mitja de la tarda.
Senyor Ruela, moltíssimes gràcies.
A vostès, gràcies.
Programació especial de la Cala RTV amb motiu de les eleccions municipals del 22 de maig. Aquest dilluns, a les 10 i 5 del matí, entrevista a Antonio Ruela, cap de llista d'Aimar, agrupació independent de l'Ametlla de Mar, Federació d'Independents de Catalunya. Aquest dilluns, a les 10 i 5 del matí.